Tertúlia esportiva al matí a Catalunya Ràdio. Ramon Besa, Dani Ballar, Ricard Torquemada, Sònia Gelmà, bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Avui la banda sonora d'aquesta tertúlia esportiva té aquest so.
Frena de 375 i plega de dretes. I ràpid, aixeca la tro. Zigazaga, i ara la dreta, gas que guanyes. Gas, gràcies, tro. Gràcies per fer-ho possible. Guanya Marc Márquez, tricampió de MotoGP!
Així narrava Damià Aguilar la victòria de Marc Márquez ahir al Gran Premi del Japó. De retruc la victòria del campionat. 23 anyets té en Marc. 3 campionats de MotoGP, un de Moto2, un de 125. A com s'assimilen aquests èxits? Amb molta tranquil·litat, sí. Perquè Marc Márquez ha fet un campionat exemplar, aquest, eh?
Sí. Jo hi pensava, si amb 23 anys ets 3 vegades campió del món, com continues competint amb la mateixa ambició i fins quan, no? És a dir, tocar sostre d'aquesta manera, vull dir, hi ha molta gent que es retira, vaja, la majoria no han guanyat 2 mundials, ni un potser, però 3 ja als 23 anys. Per ell també és un repte. M'imagino que mentre t'ho passes bé és perquè fàcil, però renovar aquesta ambició no ha de ser senzill,
perquè,
no?
Perquè el que s'ho passa bé el Marc és corrent, no? Jo crec.
Jo pensava...
No competint, corrent també, no?
Pensava en Michael Phelps, que Michael, sí, Phelps amb aquesta edat, ell
ja era això, no?
És el que diu el Ricard. Ja ho va guanyar tot, havia fet tots els rècords del món i ja estava cansat i no tenia cap altre més motiu per seguir, i és quan es va començar a plantejar retirar-se perquè no s'avorria, en poques paraules.
Però el Marc
són escollits,
bé,
sí,
no?
Sí, jo, el Marc el veus dir...
Però a més, no, jo crec que els tres no han tingut res a veure l'un amb l'altre.
Exacte.
S'han vist tres marques diferents, sobretot a l'últim.
L'últim molt més madur, no?
Bueno, una mica és el secret de la gent que sap,
escoltar, aprendre,
la, que sap escoltar la moto, que diuen,
sí,
no?
Que...
És a dir, hi ha pilots tant de Fórmula 1 com de motos que si el cotxe o la moto va molt bé, arriben sempre els primers.
Però si la moto falla, que és falla, el que li passava llavors, a Marc aquest any.
L'aparquen i diuen, poseu-me la moto bé que ja ens veurem. I en canvi, per el que s'ha vist des de la pretemporada, quan ell va percebre que la moto no acabava de funcionar, l'exercici de paciència i de correcció que ha fet em sembla d'un pilot ja molt madur, d'aquells tios capaços no només de córrer, sinó de saber escoltar què fa Yamaha, què fa Suzuki, què fa Honda, què fan... És a dir, interessat no només per córrer, sinó aquell cap per saber absorbir diferents conceptes i corregir-los.
Ahir el Club és el Tot Gira li preguntava al Marc si aquest era el títol de la maduresa. 23 anys, eh? Immaduresa. Efectivament, si ja ha arribat a la maduresa i li en queden 7-8 mínim de carrera on pot arribar. Però segurament el fet de que l'any passat va ser un any estrany on ell sí que va notar la pressió, va caure, efectivament l'ha fet madurar molt i jo crec que ell troba en competir, és veritat que es diverteix molt sobre la moto, però en competir i en guanyar és on troba ell la seva motivació de continuar i no tinc dubte que ho continuarà fent.
Jo el vaig entrevistar a principis d'aquest campionat quan la moto no rutllava, no? I una de les coses que em va dir és ja veuràs, estic esperant canvis a la moto, o sigui, ell tenia molt clar que la seva lluita...
Que arribaria el moment.
D'aquest any era la lluita amb la màquina. Yeah. Amb la màquina. Ho tenia claríssim.
Però afegeixi a la màquina un pilot legendari com Rossi, és a dir, no estàs lluitant contra qualsevol, i un campió com Lorenzo. És a dir, tu de vegades hi ha campionats que no només és a dir, tens una màquina tan bona, jo que sé, per exemple, Mercedes, a Fórmula 1, si Rosberg o Hamilton, és una lluita molt més simplista, perquè ens entenguem. En canvi, quan tu tens de, primer, domar la teva pròpia màquina, i a sobre competir contra dos pilots que, a més, han tingut contenciosos personals, no només al circuit, sinó que a cada conferència de premsa hi ha hagut un desgast emocional important, fa que aquest nano hagi de tenir un cap molt clar, molt gran.
I ell no és de mal rotllo.
No, i dels pilots de motos sempre m'ha cridat l'atenció la capacitat que han tingut per començar a ser atrevits tots, o sigui, els bons comencen sent molt atrevits, és a dir, fins al punt de fregar la irresponsabilitat, no?, en algun moment. I després, a mesura, com dius, de tenir experiència, els millors acaben sent controladors, no? Que és una mica el mundial que ha fet aquest any al Marc, no?
Que no ha volgut córrer els dies que puntuava i deia, no, vull puntuar.
Que abans volia guanyar sempre i ara calculava i donava valor als punts que podia tenir, als podis que podia tenir. I quan ja has fet aquest canvi, jo crec que ja entres en un... en un nivell competitiu molt, molt, molt millor, perquè clar, no tens el risc de tot o res, que era una mica abans, que aquella hi remuntava des de l'última, o sigui, tot era èpic, i ara és tot, com deia la Sònia, una mica més madur i dona més solidesa al pilot, no?
I afegeix-li tot plegat, que és que aquest nano té màgia, perquè tot el que va passar ahir és que se li alineen tots els astres.
Els
o que els altres arrisquin més del compte, perquè Jorge Lorenzo en aquella, a la curva que cau, realment hi ha un moment en què els altres poden fallar. No és que s'alineen els astres i els astres caiguin, cauen perquè fallen.
Bueno, però tothom va a tope. No entenc un Marc Márquez que davant d'una possibilitat per cada campió del món que no vagi al 100%. O sigui, no. Tothom va al 100%, però realment quina casualitat que hi hagin dos altres bèsties, dos altres escollits, dos altres també absolutament cracs que caiguin en la mateixa cursa perquè ell justament pugui quedar campió del món.
Però a més, durant la carrera hi ha l'avançament a Rossi que és extraordinari.
Brutal,
no? No és allò que tu haguis trobat, sinó que d'alguna manera també ho has provocat. No, tot i ser molt madur i molt pacient, ell sap trobar els llocs de conflicte del circuit, de la prova, són més selectius. Fixa't, crec que de 11 de 15 carreres ha puntuat.
Sí, sí.
Ha estat podi i després...
Ell ha puntuat a totes, no ha fet cap zero.
Però, no, de podis, d'11 de 15.
Podis d'11 de 15.
Vol dir que, clar, és molt difícil amb els pilots que estem parlant, perquè, clar, s'hi ha afegit a més Maverick Viñales, s'hi ha afegit altres tipus de pilots, però després et desarma, perquè crec que hi ha gent que sap somatitzar els conflictes i altra gent que no. I ell es fot té aquest somriure que et deixa nu. O sigui, no pots tenir mai una discussió amb ell. O sigui, si tu vas de mala hòstia amb el Márquez i li vols dir no sé què, es fot a riure i aleshores et desarma, perquè no saps mai si li preocupa, si no li preocupa, si s'estan fotent de tu, si és que s'agafa la vida molt divertit. O sigui, té una expressivitat que jo no li he vist amb d'altra gent. Et desarma. O sigui, tu mira... No li has vist mai fotre una puntada de peu a una moto. No, difícilment els seus conflictes que deu haver tingut amb els mecànics quan ha dit poseu-me la moto bé, que això no va bé. És a dir, ell ha aconseguit tenir una imatge amable. I avui dia això, amb totes les tesis que hi ha sobre la comunicació, és brutal perquè li surt de forma espontània. No tinc la sensació que sigui un gest frustrat.
Clar, ahir quan li van regalar la samarreta aquell forçat, de Give Me Five, després lògicament li van preguntar, bueno, ja en tens 5 perquè té el de Moto 2 i el de 125, però clar, els vol començar a comptar amb l'altra mà.
De moment ara en tenim 5, han fet la mà dreta, ara a veure si a poc a poc podem anar construint la mà esquerra i bueno, després del 5è diuen que ve el 6è, així que intentarem... treballar per a veure si es pot anar sumant ditets.
Parla somrient.
Sí, sí, sí.
Parla somrient.
Amb aquesta línia també després tindrà que començar a comptar amb els dits del peu, si segueix amb aquesta línia.
Però va recordar la seva àvia. Va recordar la seva àvia perquè ell és molt del nucli familiar. La seva àvia la va perdre fa poc i per allà la Segarra diuen que la seva àvia li deia... Corre, no et facis mal, però no ho deixis, saps? Vull dir, corre, però tu tira milles.
Un dia com avui pues no m'he volgut oblidar, no? de l'àvia que l'he perdut aquest any i bueno, ha sigut un dels moments més emocionants, no? Perquè segurament ella estaria molt contenta i sobretot per l'avi, no? que ara està allà a casa i va passar un moment malament, però això segurament que també l'anime.
És un bon xaval.
Clar, fa partícip dels seus èxits a la família i a partir d'aquí això fa que doncs, qualsevol ciutadà que encara no li agradi les motos o que tingui una visió molt...
Hi entra,
perquè clar, tothom sap qui és l'avi, tothom sap qui és el pare, tothom sap qui és la mare. No ho fan tots els pilots. Jo aquest any també ens hem assabentat, bueno, sobretot l'any passat més que aquest any, els pares de Lorenzo, si no es portaven bé. És a dir, en aquesta situació de gran hermano que s'està convertint moltes vegades en informació, sí. La gestió no és fàcil. I aleshores el Márquez ha aconseguit que sigui una família normal. Es parla de Cervera, es parla de...
Ha posat Cervera al mapa, la capital de la Segarra. Estic tan contenta d'això.
No, però, per exemple, si ho fas amb Rossi, costaria més saber la gent d'on va néixer Rossi. Sí, sí. És evident que no estem a Itàlia, i Itàlia ho deuen saber, no? I a Lorenzo algú et diria de les illes, però no sap... En canvi, la gent sap que ell és de Cervera. I això crec que també és un altre plus que fa que la gent es senti partícip dels seus èxits.
A Cervera hi ha molta afició, a les motos. Molta, sí, molta afició a les motos. Més com que és pla, gas a fondo i allò... Allà, anar per entrenar-se.
El que és maco és saber com ho porta el germà.
El germà ho porta bé.
Per això, però vull dir, portar-ho no dic que tingui gelo, sinó de dir... Tu ets un tio que estàs competint al Mundial i que veus que ell és el que surt a la pista, sí. El que celebra, però vull dir, el germà, queda com que porta una moto, no és el que està a casa o està a la fàbrica o se'n va... ell participa d'aquest món, no? I tenir un germà com aquest, doncs has de tenir allò de dir un saber fer, no?
I com perquè... pateix el germà, també, perquè com, tots dos pateixen per tots dos. Quan corre l'un o corre l'altre. Però hi ha una imatge molt maca d'ahir, que és quan el germà el va saludar i ell encara està dalt de la moto amb el casc posat i li ensenya la samarreta, perquè clar, el que no s'esperava al Marc és que tinguessin les samarretes preparades. I el Marc està tan ofuscat de tota la situació que no se n'adona, i el seu germà li va ensenyar la samarreta un dia, mira què t'hem fet, mira què t'hem fet.
Això també va tenir bastanta
gràcia. Una imatge
molt
bonica.
Perquè estem molt acostumats a que s'organitzen grans celebracions i ell segurament en tenia preparada una de molt grossa per Phillip Island, però el fet que s'avancés a aquest campionat també ho fa tot més espontani i segurament la seva alegria
més
fins
bonic,
i tot també
no?
Més. Sí, sí.
Molt bé, i el Barça, com el tenim, família?
Bé, preparant el partit, no?
Preparant el partit.
El partit en majúscules, no? Jo crec que fa temps que l'esperem i és el primer gran partit de la temporada.
Si no et sap greu, no?, que avui no comencem per l'Espanyol. 4-0, vam guanyar aquest cap de setmana.
El Depor.
Molt bé, 4-0, bé.
Sí. I sobretot va tornar Messi, que això ja ho fa tot més fàcil, sí. Ho fa tot més optimista de cara al City.
Té doble mèrit el Marc Márquez, perquè avui realment té protagonisme en tots els diaris, no?, portades, tal, tal, tal. Però Messi el persegueix.
Ell sempre hi és. Sempre Messi hi és. Messi és allà.
El retorn de Messi. No?
Per si de cas hi ha un espai per poder trobar... Sort que el Marc aquest cap de setmana es queda a la primera plana, però sí, com diu la Sònia, la mitja hora... Poques mitja hores a la història del futbol han estat tan productives com aquesta de Messi, que a més va sortir al camp, va tocar dues pilotes a mig camp, que és com quan el porter d'handbol demana la pilota allò per adaptar-la, per dir ja he tornat, la toco, i després ja puc anar a fer un gol, no? A la tercera pilota que toca, fa aquella diagonal i aquella rematada, i home, com sempre, veure'l jugar és una alegria, eh?
És el millor partit que heu vist aquesta temporada del Barça, vosaltres o no?
No sabria dir-te, no.
No. La primera part, a més, a mi em sembla que el Barça surt amb molt bona actitud, però primer el Deportivo va ser un rival fluixet i segon, no juguen tampoc de manera brillant, el que sí que fan la feina, però jo crec que el resum de la primera part seria bastant el primer gol de Rafinha, que és per empenta, per coratge, en un partit, et diria, trabat, perquè no sé si el canvi de sistema desnaturalitzava l'equip, però no... O també és cert, hi havia moltes rotacions i el que sí que fa bé l'equip, això sí, és resolutiu, però no em va semblar un gran partit al Barça.
Aquesta pregunta l'has fet per envalentonar la gent, no?, de cara a dimecres, perquè...
Però tu dimecres ho veus fotut? Molt...
No, perquè veig que un Manchester que ve, un City que ve una miqueta menys, no? Ens feia molta més por fa un mes enrere.
Lloc, està verd una miqueta, no?
Fa un mes enrere ens feia molta més por, ara que és amb els dos últims resultats.
Havia de tenir aquesta baixada, perquè és un equip que està en formació i que és normal que no tingui una pujada tan ràpida, però jo crec que el partit és molt atractiu i que els dos equips estan millor del que semblen. O sigui, jo crec que el Barça, com diu la Sònia, no té encant, ha perdut delicadesa, és un equip més de més actitud, de més intensitat, en la pressió més poderós, i el City jo crec que està jugant millor que els resultats estan dient les últimes setmanes.
Luis Enrique, per això està tranquil de com arriba el Barça.
Sí, es una muy buena manera de jugar un partido súper atractivo para nosotros contra un rival en continua mejoría que va a seguir evolucionando y mejorando por lo que ya hemos visto y por quién es su entrenador y una jornada muy bonita para vivir en Champions el próximo miércoles.
Però, diu que no descarta jugar amb què? Amb una defensa de 3, oi? Va dir?
No t'ho creus.
Considero cualquier posibilidad, ¿por qué no? Lo hemos jugado al Paris Saint-Germain en casa con línea de 3. Hace una o dos temporadas, ya no me acuerdo dónde fue, porque lo he borrado del disco duro, pero sí, cualquier posibilidad es factible y máxime después de ver el rendimiento que hemos tenido hoy. Depende del partido, depende de lo que podamos buscar. Lo que es evidente es que no voy a decir de qué manera vamos a jugar ni contra el City ni contra ningún otro. Ni contra ningún otro equipo.
M'encanta, Ramon, perquè a mi m'agrada decodificar el to de Luis Enrique quan guanyen i quan perden. I el nivell d'acceleració verbal està directament relacionat amb la victòria.
Amb la satisfacció, crec, no? Més que la victòria.
Sí, quan guanya, sí. A les rodes de premsa, ell accelera el discurs. I quan perd, el ritme, només el ritme, el ritme es desaccelera.
Sí, sí, està...
Se sap quan guanya i quan ben... perd pel ritme de verbal que té.
Està ben vist. I a més, diria que en aquesta ocasió els dos equips, el partit els hi ve molt bé. El City per veure com estan, perquè sempre saps que tens més a guanyar que a perdre. Ets el City, un equip en formació, verd, que encara viu més de la il·lusió que no pas del treball de camp, d'un nou entrenador, una nova etapa, i tots tenen, volen jugar contra el Barça per saber on estan. I el Barça jo crec que li ve bé per demostrar, en la línia del que diu el Ricard, que veurem si és veritat o no, que està millor del que sembla, no? De que és un equip que ha recuperat el Trident i que, a diferència del City, no necessita fer molt joc per fer molts gols. El City, és, per lo que veiem, falla penals, falla ocasions, és a dir, té una gran productivitat de joc, però és poc efectiu. En canvi, el Barça és molt efectiu, sobretot quan recupera les tres peces del Trident. I les tres peces del Trident, el moment de Messi va ser extraordinari, però és que el partit de Neymar, o sigui, jo no havia vist mai un jugador que després de perdre la pilota i torni, sí, i torni, saps com una mosca d'aquelles que tota l'estona va ser i vas espantant-la i no hi ha manera i torna, millor que sigui una mosca que una abella o una vespa, però vull dir, en aquest sentit de que un tio, ho deia el Maradona, no?, que encara li obren el cap, es torna a aixecar, fa expulsar el lateral, la gent discuteix si havien d'expulsar el Laure o amb ell, i després que Luis Suárez, té, com que sap conviure amb aquests dos, va fent gols, no?, i gols com el que va fer l'altre dia, que és molt important. Per tant, el Barça, diguem que va recuperant arguments, i Iniesta no va jugar, se suposa que també estarà bé per tot el partit. És un partit per disfrutar, perquè a més la classificació al Barça li va molt bé. El City va penalitzar el camp del Celtic a Glasgow i el Barça va guanyar a Mönchengladbach, i això li dona una pau per poder jugar amb molta tranquil·litat i veure un partit sense allò de ai, si perdem, ai, si empatem, i si ara hem d'anar no sé què. Doncs no, veure un partit tranquil, disfrutar del futbol, amb dos conceptes que d'alguna manera estan vinculats al que és el patrimoni del Barça, perquè no ens oblidem que Guardiola, vull dir, és un entrenador que ha mamat la cultura Barça i ara l'exporta a un altre lloc, vull dir que tampoc es tracta de ser més presumptuós o no, però és un partit per disfrutar, sí, si t'agrada el futbol.
I en aquesta línia l'efecte mirall estarà present, veurem dos porters que tocaran molt la pilota i que espero que no s'equivoquin gaire,
perquè, quina por li té el Ricard en aquesta situació,
perquè Bravo li passa el mateix que Ter Stegen i Guardiola li demana el mateix que Luis Enrique. Veurem extrems que buscaran les pessigolles als laterals, perquè són extrems que van i et busquen, des de Neymar, al Nolito, Sterling, per tant els laterals hauran de ser molt forts defensivament. Veurem dos equips que pressionaran, dos equips que voldran sortir, dos equips que podrien jugar amb defensa de 3, però crec que cap dels dos està per festes i no crec que comenci cap dels dos amb defensa de 3.
Sempre i quan es recuperi Sergi Roberto, en el cas del Barça, perquè però, si no ja em diràs...
Sí, però jo crec que es recuperarà per aquest partit, no se'l perdrà.
De fet, després de Messi, Sergi Roberto ha passat a ser el jugador més important d'aquest equip, perquè és l'únic que no té recanvi.
Bé, Piqué també,
perquè Piqué té un recanvi, és a dir, no canviem el sistema quan no hi és Piqué.
El que passa és que, però canviar el sistema no, tampoc no vol dir que baixi el rendiment. O sigui, prefereixo canviar el sistema que no hi sigui Piqué. Perquè el dia que no hi sigui Piqué, encara que tingui recanvi, sí que veig que aquí el Barça pot patir perquè està a un nivell molt alt. Ara, sí, el tema Aleix Vidal, que introdueix suaument la Sònia, és un tema que està
notat,
present.
No? 0-0 l'Espanyol amb les Palmes, necessitava el gol, no va arribar...
Bé, és una paraula que has fet servir per definir el teu Barça, que és efectivitat, que no la podem aplicar a l'Espanyol.
No, però
també dic una cosa, després de veure el Villarreal que ha fet aquesta setmana fotent-li 5-0 al Celta, a Les Palmes, que havia marcat a cada partit. Nosaltres venim de jugar contra aquests dos que ens han fet 0 gols.
No, defensivament la signatura està aprovadíssima. Ara falta mirar l'altra porteria.
La compta pendent és començar a entrenar automatismes de cara a matar, perquè realment l'Espanyol només l'estem veient tirar pilotes des de la defensa cap a les esquenes dels defensors dels altres equips, perquè Leo Baptista o Gerard corrin com a bèsties, que és el que fan, i crear alguna ocasió d'aquesta manera. Però això realment és una assignatura que de moment per tots nosaltres és pobra.
A la ville de...
A la ville de... En de moment? A la ville... de Barcelona, Espanya.
Avui el Dani Terra, que és el nostre redactor, com sabeu, de l'equip, el més jove.
Que no havia nascut, no?
No havia nascut. Vosaltres sí. Recordeu que estàveu fent aquell dia?
Jo sí, jo a l'escola.
Era un divendres. Era un divendres.
Era un divendres. Jo no sé per què era a casa davant. Sí, el quadre i el moble que tenia al davant.
Sí, a l'escola hi vaig demanar als meus pares sortir a la nit per poder anar a celebrar-ho amb un
sí o no?
Però no em van deixar.
Nosaltres estàvem a l'escola, estàvem fent sessió de pel·lícula. Els divendres fèiem com una sessió de pel·lícula on veníem entrades i vam parar per veure el senyor Samaranch i ens vam posar tots contents, però sense saber què volia.
Exacte.
No enteníem res. Bueno, oh, que bé. Barcelona, però Barcelona què? Vam dir Barcelona per la tele, vale, okay, però ni idea. I mira, després vaig
jugar-hi.
Recordo el crit i recordo que estava on era, físicament.
Sí,
no?
Jo també.
Tu també, Ramon?
Home, i tant, perquè jo estava d'enviat especial del diari Avui.
Home.
Estava a l'Avui en aquell moment i a més
que ets un crio
compartint, bueno, jo soc més gran.
I ja estava d'enviat especial.
Sí, compartint-ho amb Santi Carreras i Lluís Canut de Catalunya Ràdio, perquè jo en aquella època col·laborava també a Catalunya Ràdio, decidí treballar a l'Avui però col·laborava, estava amb el Palais de Bollier.
Feliços
i vam estar durant tota la setmana a Sant Sulpís, que era el lloc on estàvem compartint habitació amb Santi Carreras i Surís, o sigui, com un matrimoni gairebé.
Com un matrimoni.
Exacte.
Amics per sempre.
Ho recordo molt, sobretot més que el moment, que també les discussions prèvies, els vots, que ens passàvem cada dia comptant quants vots, quines possibilitats hi havia, què passava
havia
a París.
I qui havia convençut aquí, no?
Sí, però avui ho veníeu... veieu clar, Ramon, que guanyava o no?
Que estava molt a frec a frec.
Perquè no recordo això.
Clar, no.
Estava igualat,
no,
eh?
No, estava molt igualat i a més tot el que va fer París els darrers dies feia pensar que podia donar un tomb.
I tu, Sònia?
No recordo.
No recorda?
No
era
recordo,
petita,
no, però sí que recordo la il·lusió d'aquells dies, però la imatge de Samaranch, per exemple, jo crec que la tinc molt present d'haver-la vist després 20.000 vegades.
Jo crec que està malalta,
aquells dies,
no, perquè no és normal que jo
estigui
a casa.
Tu?
Clar.
Ja, però si no et posaves malalta, tu.
Per això, és que és tot molt estranc. Una abraçada, guapos.